L'entrevista. Amb el suport de la Clínica del Remei, la teva propera clínica. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Comptem avui també amb la presència als estudis de Ràdio Estel del doctor Maurici Gómez, ginecòleg i obstetra de la clínica Nostra Senyora del Remei, amb qui volem parlar de dos temes que últimament estan una mica de moda i, per tant, se'n parla molt, però se'n sap ben poc. L'embràs en edats avançades i el virus del papiloma humà. Bona tarda, doctor.
Bona tarda, Joan.
Comencem parlant dels embrassos, si li sembla bé. De fet, abans de l'embràs, és imprescindible que les dones vagin regularment al ginecòleg?
La veritat és que aquesta pregunta té una resposta categòrica. Jo penso que sí, realment. Si hi ha una especialitat dintre de la medicina, no?, que, a la qual el diagnòstic precoç agafa tota la seva magnitud, penso que seria la ginecologia, realment, no? A més, som una especialitat molt particular. Considero que som els metges de capçalera d'una esfera molt particular al llarg de la vida de totes les dones, fora de l'edat pediàtrica, i només per aquest discurs, evidentment, doncs penso que és necessari i convenient visitar regulars amb el ginecòleg.
Passem ara, sí, als embarassos en edats avançades. Creu que són freqüents, aquest tipus d'embarassos?
Bueno, amb el temps, evidentment, sí que hi ha hagut un canvi relacionat probablement amb canvis socials, amb canvis culturals, pel qual, diguéssim, s'ha retardat l'edat de la maternitat. No? Ens trobem que cada vegada més les pacients arriben a la consulta embarassades amb unes edats més avançades, no? I això, evidentment, doncs, implica una responsabilitat afegida, perquè és cert que són embarassos amb unes particularitats que obliguen a ser una miqueta més cautes, amb més riscos, realment.
Sí. Perquè estem parlant de quina edat, més o menys, quan parlem d'una edat avançada amb embaràs?
Sí, edat avançada, tot i que no està estrictament establert, es considera a partir dels 38, 39, 40 anys, com amb el temps, lògicament s'han d'arrerir d'aquesta edat, ens trobem que, clar, el llindar, diguéssim, per parlar d'edat avançada, també l'hem hagut d'anar pujant, no? Però, la veritat, jo calcularia que a partir dels 38, 39 es pot considerar ja una edat avançada.
Quins són els problemes de salut que es poden trobar en aquest tipus d'embarassos?
Bueno, en principi, les pacients que es queden embarassades amb aquesta edat ja per si tenen més riscos relacionats amb el seu propi estat físic, com poden ser riscos cardiovasculars, metabòlics, i, lògicament, una vegada embarassades, doncs, aquestes problemàtiques es poden magnificar. No? Hi ha més risc d'hipertensió de l'embaràs, diabetes de l'embaràs, hi ha més risc d'amenaça de part prematur, també. Moltes vegades hem de pensar que aquestes pacients que et venen embarassades a la consulta a partir d'una edat s'han quedat embarassades amb una tècnica, amb un tractament de reproducció, perquè d'una manera espontània, arribat al moment, ha estat més difícil i han hagut de recórrer aquests tractaments, i això implica realment doncs, que el mateix tractament que han pogut fer, els riscos també es magnifiquen.
Perquè ara estem parlant de la mare, doctor, però també pot ser perillós pel fetus?
Evidentment. D'una manera secundària, una pacient embarassada que té un problema d'hipertensió de l'embaràs, diabetes de l'embaràs, prematuritat, secundàriament aquest nano que pugui néixer abans d'hora, que pugui néixer amb un problema relacionat, té un risc afegit, evidentment.
No sé si va conèixer el doctor la notícia d'aquest mateix setembre, on una metgessa de Lugo, Lina Álvarez, va decidir tenir un altre fill amb fecundació in vitro i per cesària als 62 anys. I cada any anem descobrint casos com els de la Lina que ens sobten a les portades dels diaris. Què n'opina al respecte, com casos com el de la Lina?
Jo, en aquest cas, sóc crític, partint de la base d'un profund respecte vers totes les dones que vulguin ser mares, que de les coses que donen realment sentit a la nostra existència, penso que hi ha d'haver-hi un límit, un límit ètic, un límit de coherència científica, perquè tot i que realment amb l'adveniment de les tècniques de reproducció assistida estem aconseguint que moltes dones que volen ser mares i no ho aconsegueixen, no?, amb aquests tractaments ho puguin aconseguir, hauria d'haver-hi un límit. Aquest límit no és que estigui ni de bon tros establert per llei, no hi ha una edat concreta. Es parla a nivell, diguéssim, de consens, de 50 anys com a edat a partir del qual realment no es recomana reproducció assistida, però, bueno, en aquest cas, que evidentment aquest és un fet obvi, no?, que l'embaràs ha estat per una tècnica, un tractament de reproducció, penso que sobrepassa unes barreres ètiques i coherents que són més que reprovables, penso, sincerament.
A part d'aquestes barreres ètiques que vostè ens comentava, vostè creu que com més avançada l'edat, més perillós?
Evidentment, pel mateix discurs que fèiem abans de riscos generals, metabòlics, vasculars, també, evidentment, és un tema també de futur, un tema sociològic. Clar, aquesta senyora que ha estat mare amb 60, 60 i escaig anys, clar, tindrà una criatura que quan tingui 15 anys, aquesta mare tindrà 75. Té una edat més per ser una àvia que per ser una mare. Són situacions que, insisteixo, dintre del profund respecte cap als pacients que prenen aquesta decisió, La veritat és que és un tema delicat, realment, no?
Canviem de tema radicalment perquè parlem de l'altre tema que dèiem que estava de moda, també, i se'n parla últimament molt als medis, el virus del papiloma humà. De què estem parlant quan parlem d'aquest virus?
Sí, el virus del papiloma humà, que realment tanta alarma social pot arribar a generar, és un virus molt freqüent, molt prevalent al nostre medi. De fet, és un virus que es divideix en 80-100 tipus diferents en funció de les característiques genètiques del mateix i que realment es contreu, es transmet per transmissió sexual, però inclús per contacte pell a pell. Llavors, la transcendència, la rellevància d'aquest virus és que està relacionat amb una sèrie de malalties de transmissió sexual, insisteixo, que poden no tan sols donar un risc afegit per una sèrie de càncers ginecològics, sinó que també pot, d'una manera secundària, comprometre la fertilitat de les noies en edat fèrtil.
És perillós ser infectat per aquest tipus de virus? Vostè ens deia, pot arribar a provocar inclús alguns càncers?
Mira, s'han fet estudis epidemiològics de prevalença i encara que us sembli xocant, s'ha vist que fins a un 70-80% de dones en edat reproductiva estan o han estat contagiades o poden estar contagiades per aquest virus. La immensa majoria de vegades aquest virus el mateix cos l'acaba rebutjant. Parlant col·loquialment, com que té un refredat, la immunologia, les defenses dels pacients l'acaben rebutjant. I és un virus la infecció del qual d'entrada no dona símptomes. El que passa és que en alguns casos si es combina una d'aquestes soques més agressives, una immunitat una mica compromesa i una exposició repetida, amb el temps i sobretot sense un diagnòstic precoç, pot anar més, pot generar una inflamació dels teixits, insisteixo, que són afectats per aquest virus, i realment amb el temps doncs, bueno, aquesta inflamació pot esdevindre amb un càncer genital i, lògicament, amb les connotacions que això comporta, no tan sols de pronòstic vital, sinó també de pronòstic reproductiu.
Hi ha certes alertes que propici el nostre cos que ens facin indicar que tenim aquest tipus de virus o que podem adquirir algun tipus de malaltia relacionat amb aquest virus?
Una bona pregunta, aquesta. Aviam, d'entrada, dintre, insisteixo, de la gran família d'aquest virus del papiloma, hi haurien dos tipus de lesions. Una que és més visible, que és la verruga genital o el condiloma, que pot, insisteixo, donar llum o donar sospita, alerta, de que realment hi ha la infecció per aquest virus i ja pot obligar a fer estudis més profunds. I una altra que precisament és la més perillosa, que és la que roman asimptomàtica, que és la que afecta el coll de la matriu, aquesta part que els ginecòlegs veiem quan fem les citologies i que, insisteixo, no diagnosticada i amb molt de temps d'evolució, tampoc vull ser alarmista, perquè realment això és una cosa que va poquet a poquet, però pot generar, pot acabar donant un càncer de coll de la matriu. I, evidentment, quan hi ha una sintomatologia relacionada amb aquest càncer, ens trobem cada vegada ja és massa tard com per fer un tractament curatiu.
Com podem evitar contraure aquest tipus de virus del papiloma humà? Dit d'una altra manera, quines són les prevencions més adequades?
Si parlem de ser excel·lents, diguéssim, amb la prevenció, jo penso que la prevenció primària, és a dir, intentar donar a la pacient una immunitat abans de contreure aquesta infecció, és a dir, resumint, abans de començar amb les relacions sexuals, seria la vacunació, que, de fet, ja s'està fent d'una manera sistemàtica a les noies d'11 a 12 anys, que no és una edat casual, sinó que s'ha buscat una edat per consens, lògicament, previ al començament, a l'inici de les relacions sexuals, i d'aquesta manera les pacients queden cobertes d'una manera molt efectiva enfront a les soques d'aquest virus que són més perilloses. Tot i així, m'agradaria també transmetre un altre missatge, perquè aquesta vacuna confereix una immunitat molt bona, però per un parell o tres, en aquest cas quatre soques en concret d'aquest virus, però no per tota la família del virus. I, evidentment, tampoc confereix immunitat vers altres malalties de transmissió sexual, hepatitis, HIV, sífilis, clamídia, que cada vegada es veuen més. I el que vull dir amb això és que el fet d'estar vacunades, no, i és un missatge que llenço a totes les noies, a totes les mares d'aquestes noies joves, no ha de ser, o sigui, no ha de conferir una tranquil·litat a l'hora, diguéssim, de tenir les primeres relacions amb protecció, que seria el següent pas, diguéssim. Les relacions amb preservatiu penso que són pertinents, són necessàries i protegeixen d'una manera molt eficaç envers la transmissió. Que no al 100%, insisteixo, al tanto, perquè en el moment que el contacte, el contagi possible es pell a pell, inclús altres vies de contagi en funció de les pràctiques sexuals, s'ha de ser prudent sempre, realment. Llavors, la millor prevenció, sempre dic el mateix, a part d'aquests dos consells bàsics, és la visita amb el ginecòleg, perquè d'aquesta manera, evidentment, amb les signes que tenim de fer un diagnòstic precoç, si hi ha algun indici d'aquesta infecció, podem actuar, podem obrar en conseqüència.
Doncs doctor Maurici Gómez, ginecòleg i obstetra de la clínica Nostra Senyora del Remei, gràcies per explicar-nos també aquests dos grans temes, insisteixo, dels quals se'n parla molt, però s'explica ben poc.
Bueno, gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Fins una altra.